Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 5 d'abril de 2023. Mica a mica ens anem acostant als dies festius d'aquesta Setmana Santa i nosaltres hi serem, ja us ho vam explicar, fins dijous, fins demà. Estarem aquí al peu del canó acompanyant-vos i explicant com es viu aquesta setmana al Penedès. L'equip del magazín està repartit entre Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Aquí tenim el control central i us saludem cada matí Toni Olivella i Sílvia Delgado. I anem a descobrir quines són les veus que us acompanyaran al llarg d'aquest dimecres, al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio que comencen ara i acaben a les 12. Doncs d'aquí uns instants escoltareu la veu de la Marina Mestres amb la seva secció mensual de Déus meus. Aviam quines històries, quines llegendes ens porta avui per compartir amb tots nosaltres. D'aquí uns minuts, la resposta. Gaudint d'aquestes llegendes, no ens adonarem i seran 9:45, primera cita amb l'actualitat. Primer flash informatiu dels 3 d'aquest matí, tots en clau Alt i Baix Penedès. I després del flash, tastets d'història amb el nostre historiador de capçalera, el Jordi Ferran, que avui parlarà de la importància de la literatura en la història. A les 10:06, després del butlletí, un parell d'entrevistes. D'una banda, parlarem amb l'Ulo Ardulenco, Erika Tamayo, una de les promeses de la gimnàstica aeròbica del país, i de l'altra, amb Marvi García, promotora de la segona edició de l'Olèrdula Game Fest, que tindrà lloc aquest dissabte a Sant Miquel. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, aquests 4-5 minuts per saber què passa als nostres municipis. I a 11:45, farem tertúlia amb la nostra gent gran. Avui tenim l'Eulàlia Urgell a Sant Jaume dels Domenys i la Fina Milà a Vilafranca. Parlarem de Setmana Santa, és clar, de la part més tradicional de la Setmana Santa, de com la viuen, de si ha canviat molt amb els anys, què és el que els agrada més. Tot això els preguntarem. A les 11:06 ja entomarem la tercera hora i després del butlletí tenim cita amb Vinzeum. I aquests dies a Vinzeum hi passa una única cosa i és que té lloc el Vilapensa, el Festival del Pensament del Penedès, que enguany aborda la mort, llums i ombres amb reflexió per a tots els públics. Ens acompanyarà de nou el seu director, Jordi Sàbat, per desgranar les activitats d'aquest Vilapensa que oficialment començava aquest dimarts i acabarà el proper 19 d'abril. A 11:45, de nou cita amb l'actualitat del Penedès, el flash informatiu, i acabarem parlant del projecte social Alexa per a la gent gran, que ha estat tota una revolució i la prova pilot del qual s'ha dut a terme alguns municipis del Baix Penedès. En parlarem amb una de les impulsores, la Gero Torra, gerent d'Arc Serveis Assistencials. Així seran aquestes 3 hores de ràdio que comencem tot seguit. Som-hi! La Marina Mestres ens acompanya també aquesta setmana, aquest dimecres tan especial de Setmana Santa, amb les seves llegendes i els seus protagonistes. Bon dia, Marina.
Bon dia.
De què anirà avui? Vens de Setmana Santa?
Sí, una mica sí, eh? Sí? Sobretot al començament, ja veureu. Sí, home, perquè hem entrat a la primavera, que la sang altera, i no només la nostra, sinó la sang de la natura, no? Tot rebrota, tot floreix. Mirem els carrers i, uau, apareixen les flors i apareix tot una voràgina de color i de vida que ens agrada molt.
I tant, i tant.
Ens agrada molt. Llavors, clar, avui el que farem és posar en un altar una mica tot això. I començarem, vaja, per on s'ha de començar? Per la deessa de la primavera. Si parlem de la primavera, doncs centrem-nos en la deessa de la primavera. Una de tantes, clar, perquè ja sabem que, segons les mitologies, parlem d'Ishtar, també coneguda com Ostara. Aquesta deessa, per celebrar el final de l'hivern, convoca a tots els animals del bosc per fer una festa, festa grossa. Vinga, va, s'ha acabat l'hivern, fem la grossa. Perfecte. Tots ells, clar, davant d'una deessa, allò típic, no hi anirem amb les mans buides. I van començar a regirar pel bosc, i no només a regirar pel bosc, sinó pels seus caus, per les seves zones de confort reconegudes, per trobar aquells tresors que només ells coneixien i entregar-los a la deessa com a ofrena. Així, doncs, hi va haver animals que es van treballar amb nius de plata, d'altres que van anar a cercar pedres precioses, coses de molt valor que volien entregar a la deessa en aquesta festa primaveral. Però la llebre, pobreta, no ostentava tant, no tenia aquest poder adquisitiu que tenen les altres o no sabia d'aquests racons màgics del bosc. Era una llebre que prou feina tenia per trobar una mica d'aliment per menjar, era pobra. Però dins del seu cau regirant hi va trobar un ou. I va dir, home, doncs mira, posant-hi una mica d'art, va agafar aquest ou, el va buidar, el va pintar amb tintures naturals del bosc, sostenibilitat.
Que no falti.
Exacte. I a dintre hi va plantar una llavor i va fer germinar una llavor. Aleshores, va arribar el dia de la festa i tots els animals allà ben engalanats, tots perfectes, li van entregar aquestes grans possessions, aquests tresors magnífics a la deessa. I ella, l'última, doncs, hi va anar amb un ou, el seu propi ou, entre les manetes, una mica així, engalanat. A la deessa li va agradar tant la flor que va descobrir enmig d'aquell ou, perquè la llavor ja havia donat fruit, i era una flor preciosa, tan bonica, que va decidir que aquelles flors, com aquella i moltes d'altres, a partir d'aquell moment, lluirien a la primavera per arreu. Així, doncs, podem donar gràcies a la llebre, que avui dia gaudim de flors i fruits per tot arreu, perquè va ser la inspiració de la deessa de la primavera per poder engalanar els carrers i la natura. També l'ou és símbol, doncs, de renaixement i de fertilitat. I la llebreta va acompanyar per sempre a la deessa allà on anava. Per tant, la llebre mateixa és símbol de primavera i de renaixement i de fertilitat. Ja veieu, és una llegenda que una mica fa incís en la humilitat, que no sempre una gran ostentació ens ha de portar alguna cosa nova. I, en canvi, una mica de creativitat dins de la humilitat mateixa ens pot portar coses meravelloses.
I aquí potser, estirant el fil, també trobaríem l'origen dels ous de Pasqua. Exacte. Decorats, no?
Ah, exacte, sí, perquè no deixen de ser aquest símbol de renaixement i de fertilitat, mutat arran dels anys, no? Però inicialment, anys enrere, sí que eren ous de gallines.
Tal qual,
i tenies les
bullits.
Gallines a casa, exacte, les posaves damunt de la garlanda i ja tenies la mona de Pasqua. Avui dia, clar, fan grans floritures amb xocolata, però l'essència és la mateixa, és aquest símbol de fertilitat, de renaixement. I si parlem de llavors, doncs, escolta, ens podrem traslladar des del bosc fins a terres xineses i parlar d'un príncep. Ja entrem una mica en els contes de prínceps i princeses, en aquests cànons clàssics, eh? Això tinguem-ho clar. Perquè si passem el filtre 2.0...
No salvem res.
No salvem gran cosa, no?
Bé, la Però qüestió... no reescriurem ara aquests mites i aquests contes.
No, perquè són clàssics, clar. Són llegendes clàssiques de fa molts anys. Aquesta llegenda xinesa ens parla d'un príncep que, per arribar a ser emperador, necessitava casar-se. Llavors, com que no tenia un amor definit, i ell anava fent, suposo que de flor en flor, però no havia trobat l'amor de la seva vida, va fer una convocatòria dins de la mateixa cort. Clar, perquè allà és on hi havia també...
El bo i millor, no?
Ah, del poder adquisitiu, noies bufones, maques, preparades per la vida burgesa. Llavors, allà dintre va dir, mireu, totes les noies que vulgueu estar amb mi sou convocades demà perquè us llançaré un repte. I qui superi aquest repte serà la meva esposa. Així que amb un aldarull allà a Palau, totes, home, sí, mare meva, em posaré tal cosa, jo tal l'altra, no, les pinturetes, no, estaven totes acceleradíssimes. Clar, això no només ho van sentir la gent de casa bona de la cort, sinó també els treballadors, els servents, que evidentment doncs, serveixen a tota aquesta gent, no? Una d'aquestes persones era una senyora respectable, de família humil, que sabia molt bé que la seva filla estava enamoradíssima del príncep. Vés a saber per què, però bueno, potser era bona gent, el príncep també, a veure, i deuria anar a Palau sovint si la seva mare hi treballava. La qüestió és que estava molt enamorada del príncep. I aquesta senyora, a veure, va explicar a casa el que havia sentit, però amb el cor encongit. No li volia pas amagar la seva filla, però sabia que ella no podria ser mai l'escollida. Disculpeu. I clar, també li volia estalviar neguits i decepcions. Tot i això, la seva filla es va emocionar, va dir que no patís ningú, que ja ho sabia, que ella no seria l'escollida. Però només estar una estoneta al costat del príncep, d'igual a igual, per ella ja era suficient. Per tant, hi aniria i tant se val el que passés. La qüestió era això, estar 5 minutets allà i sentir-se com una persona privilegiada al costat del seu gran amor. D'acord, doncs li van dir, bé, però sobretot que aquest amor que sents no es transformi en obsessió i en alguna cosa malaltissa. Imagina't, ja ho pensaven això a la Xina fa molts anys, sí, que l'amor de vegades pot portar-te pel camí del pedregar. Doncs ella va dir, d'acord, molt bé, tranquils. I va anar, juntament amb moltes noies estupendes, ben vestides, amb una flaire, clar, gent d'alta noblesa. I el príncep, davant de totes elles, sense excepció, els va dir que el repte consistiria en fer créixer una flor. Els va donar un bol, tipus torreta, amb una llavor dintre, i els va dir que al cap de 6 mesos la citava un altre cop a totes elles allà, i qui li portés la flor més bonica seria la seva esposa. D'acord. Totes elles van endur-se aquella llavor en aquell bol... I se suposa que cadascú va fer el que va poder a casa seva. Nosaltres el que coneixem és la versió de la noia humil. La qüestió és que va estar mimant aquesta llavor molt i molt i molt. La va regar amb aigües diverses, anant a buscar aigua d'un riu, d'un altre riu, d'un llac, d'un toll, fent rictus de purificació de l'aigua. Va fer de tot aquesta noia per veure si germinava aquesta llavor. I no va germinar. No hi havia manera.
Què dius,
passaven
ara?
Els dies,
quina decepció.
Res, passaven les setmanes, passaven els mesos, i allà no naixia absolutament res. Bé, la noia, com que ja estava resignada, que igualment tampoc seria l'escollida, va dir, és igual, és demà i no tinc res, no passa res. Jo m'hi presento amb la meva torreta buida i ja està, almenys estaré 5 minutets més amb el meu estimat príncep. I després, doncs, que escollí la noia més estupenda de la vida i que s'hi casi. Però mira, no perdré l'oportunitat d'anar-hi. Molt bé, les oportunitats no s'han de deixar perdre, perquè mai se sap.
No es perd l'esperança fins a l'últim
moment,
eh?
Exacte, exacte. I allà, a veure si creix com a mínim una mica de fulleta, no? Allà 5 minuts abans d'entrar a la recepció, que m'imagino amb un palau, la típica sala del piano. La qüestió és que ella entra i juntament amb totes les altres noies, és l'única que no té cap flor en el test. Totes tenen flors meravelloses, flors d'aquelles, uau, que et quedes... És m'ha perdut. Molt bé, el príncep les mira totes elles, mira totes les flors i emet el veredicte. Senyala a la nostra protagonista, a la noia humil, i li diu, tu seràs la meva esposa.
Terrabastall.
Sang glaçada, mirades assassines, com pot ser? Aquesta, qui és aquesta?
Fins si en no aquell té flor, moment, a més
clar,
a més,
ningú
no?
s'havia fixat en ella, no? I de cop i volta, qui és aquesta que no porta ni flor? Però on s'és vist, això? I el príncep dona una explicació, l'explicació que tots esperaven. Mireu, tots els testos que us vaig donar contenien llavors estèrils. No n'hi havia cap que pogués florir. Per tant, jo premio la honestedat. Aquesta noia és honesta i per això me l'estimaré i serà la meva esposa. Fixa't tu.
I van ser feliços i van menjar nissos.
Se suposa que sí. Saps què passa? Que els contes sempre acaben aquí, les llegendes acaben aquí. No t'expliquen què passa al cap de 15 anys, les batusses entre parelles, les banyes, això ja no t'ho expliquen.
Això
per tant,
ja queda...
Quedem-nos en la il·lusió i en la moralina, en aquest cas.
Quin final tan bonic, tan de conte, eh?
Que sí, sí. I si parlem d'amors, també ens podem desplaçar una mica i anar cap a Corea, perquè tenim una llegenda allà de dos enamorats. I un governador també, però no tots els governadors són bons, justos i promenien l'honestedat. També n'hi ha que són autèntics, ah, com ho diria per la ràdio, hauríem de posar un pip, no? mala gent.
Pinxos, mala gent.
Sí, sí, pinxos. Deixem un pinxos.
Vinga, que és d'hora.
Pinxo moruno. La qüestió és que per allà a Corea va morir el governador que hi havia i el seu germà, que era eunuc, però tant se val, això és un detall que ens donen. La qüestió és que el seu germà va accedir al poder i era un tirà. Això sí que ho entenem tots, no? Un tirà. Total, ningú el volia, perquè ja se li veia de lluny que era un mala peça, i ell va mirar al seu voltant, va veure una noia bonica i la va forçar per ser la seva concubina, sense tenir en compte res, ni la vida d'ella, ni absolutament res. Aquesta noia estava feliçment casada amb el seu marit i de cop i volta va veure com la seva vida es trencava. El marit quedava sol al poble fent la feina, ella estava a cort, havent de mantenir relacions amb una persona que era un dèspota i que, a més, no l'havia ni escollit. I la infelicitat els va amarar a tots dos. El marit, al cap d'un temps, es va suïcidar. Es va treure la vida perquè no podia seguir endavant d'aquesta manera. I ella va seguir els seus passos en saber que el seu amor havia mort. Ella també va posar final a la seva vida. I va deixar una carta. La carta hi deia, ajuntaré les meves mans amb les de Hang Bing, que era el seu marit. Hang Bing. Ajuntaré les meves mans. Això quan ho va llegir, el tirà, que tots coneixem, que és aquest...
L'eunuc, mala peça.
El pinxo, el sí, pinxo sí, moruno. Sí. Li va agafar un atac de ràbia tremendo. Es va sentir ultratjat, ja em diràs tu, es va sentir molt malament i molt enrabiat amb la vida i va dir que excepcionalment aquests dos amants, que no eren amants, que eren marit i muller, d'acord, els enterraria separats. Quan normalment doncs, els amors, i més si han deixat la vida, doncs se'ls enterra junts. Molt bé, els van enterrar per separat, però al cap de res va començar a néixer un arbre i un altre arbre damunt de cadascuna de les tombes. Aquests arbres, en qüestió de 10 dies, ja s'havien ajuntat, havien abraçat les branques l'un a l'altre, per tant, s'havien entrellaçat les mans, i d'allà en va sorgir el verd, la flor, la vida. Per tant, més enllà de la mort, els amants es van poder trobar tot i els obstacles que els van posar i l'amor va tornar a guanyar, fins i tot en una esfera molt més etèria que no pas la que coneixem damunt la Terra.
Acaba aquí, tampoc sabem si el governador empipat els va fer talar, no?, aquests arbres.
Imagina't, no.
Que si era tan mala peça...
Eren arbres preciosos que segur que avui encara estan, devien ser oliveres.
Ben entrelligats encara a hores d'ara.
Ah, això mateix, sí, sí. Bé, i per posar una mica de punt i final al dia d'avui, parlarem d'una flor concreta, perquè cada flor té la seva llegenda. Si parlem de violeta, si parlem de rosa, si parlem... Les flors tenen llegendes. No totes són llegendes, bueno, que diguis, ostres, quin suc, no? Però m'agrada molt retrobar-me amb la llegenda de la flor d'Edelweiss, que no sé si sabeu quina flor és, però si no, jo us convido a buscar-ho per internet. Edelweiss, acabat amb dues S's, és una flor preciosa, molt bonica, molt excepcional, molt diferent a les flors que ens venen al cap quan parlem de flors.
No és la flor nacional de Suïssa?
Doncs podria ser, sí. Ja que ho dius, podria ser, perquè de fet és una flor que no es troba a les planures, per dir-ho així, saps?
És d'alçada.
Exacte. Bueno, us vaig explicar la llegenda i després parlem d'on sí. És la flor. La qüestió és que aquesta flor originalment era una estrella del firmament, que envejava la vida terrenal. Ho mirava des d'allà dalt i deia, oh, jo també voldria estar aquí, entre boscos i gent i animals, i tenia una mica més de vidilla, i, ostres, enyorava les emocions humanes, enyorava una mica el viure, el relacionar-se amb molta gent i moltes coses. Clar, suposo que estar al firmament és una mica avorrit, potser. A no ser que coneguis a tots els déus haguts i per haver, però vaja, en aquest firmament ella s'avorria. Li va demanar a la Lluna a veure si podia abandonar el firmament i baixar a la Terra. La Lluna es va sentir molt dolguda, molt ofesa. Què és això? Què passa? No t'agrada estar aquí amb mi? Tot això que tinc jo, que és tan meravellós i que la gent em parla a proeses, resulta que tu no hi estàs a gust? Bé, li va concedir el favor, però com a venjança la va situar als llocs més recòndits de la Terra, dalt de tot de les muntanyes, a ella i a totes les que, com ella, volien baixar a la Terra. Així que la flor d'Edelweiss només la trobem a dalt de tot de les muntanyes, sola, aïllada i sense gaire vida social, perquè és molt difícil de trobar fins i tot pels humans. Així que ella, tan bonica, amb aquests pètals de color de lluna, va aconseguir el seu propòsit, però va haver de pagar una penyora. I aquí tenim la nova Moralina.
No és la flor nacional de Suïssa, sinó d'Àustria.
Ah, fixa't tu, veus? D'Àustria. Ja està.
Leontopodium alpinum, coneguda com la flor de la neu.
Exactament, sí, sí, perquè diu que es va amarar de les neus que hi havia al seu voltant i que es van matxembrar amb el color que ja portava de la lluna i va quedar aquest resultat meravellós que podeu trobar per internet. Flor d'Edelweiss.
Avui has vingut molt florida, eh? Les flors han estat realment les protagonistes.
Sí, sí. Hi ha molta moralina, tu. Aquesta ens diu que molts cops per aconseguir el que volem també hem de deixar alguna cosa a canvi.
Renunciar a alguna
Renunciar a alguna cosa, sí,
sí, sí. Marina Mestres, moltes gràcies per aquestes llegendes en flor que ens has dut. Les hem gaudit molt i si voleu recuperar-les al podcast les trobareu. Cuida't i bona Setmana Santa. I
igualment.
No queda ni un minut per arribar a 9:15. Sabeu que a aquesta hora tenim cita amb l'actualitat. Arriba el flaix informatiu amb notícies de casa, de l'Alt i el Baix Penedès. I després el Jordi Ferran, el nostre historiador del Penedès en xarxa, ens portarà els tastets d'història. Avui que tastarem, doncs, veurem quina importància té, al llarg de tota la història, la literatura. Fins ara.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Arbós anuncia l'obertura del nou espai jove de Can Freixes per l'abril. Serà un espai per a joves a partir dels 12 anys. L'Ajuntament de l'Arbós ha anunciat que el 20 d'abril obrirà el nou espai jove de Can Freixes, situat al carrer de l'Hospital número 13. Aquest espai, recollit al Pla Local de Joventut, funcionarà inicialment les tardes dels dimarts i els dijous de 5 a 8 del vespre. L'espai jove estarà disponible per a tots els arbossencs a partir dels 12 anys que estiguin fent 6è de primària. Oferirà serveis genèrics i especialitzats per als joves i es coordinarà amb Can Rossell i amb Jove Baix Penedès. Comptarà amb connexió wifi, una taula de ping-pong, 4 ordinadors, jocs de taula, 2 televisions, una PlayStation, una zona comuna de sofàs i una sala polivalent d'estudi. Amb el projecte, l'Ajuntament vol donar resposta a les demandes del jovent, oferint-los espais on poder socialitzar en un entorn segur. Des del govern local destaquen que aquest també serà un espai d'integració i d'educació que serveixi per detectar possibles problemes entre els joves més vulnerables del municipi. Per això comptarà amb el suport dels educadors de carrer, que estaran en tot moment en contacte amb els professionals de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. Entra en vigor la primera certificació internacional en viticultura regenerativa. La certificació internacional regenerativa viticultura Aliança és el principal estàndard en viticultura regenerativa que capacita els viticultors, elaboradors i consumidors per abanderar l'acció climàtica a través d'una viticultura que millora la salut dels sòls i de les vinyes i té un impacte positiu en temes de biodiversitat, segrest de carboni i cicles d'aigua en les zones de producció. La RBA, que entra en vigor aquest mes d'abril, és una certificació d'abast global focalitzada exclusivament en viticultura. L'objectiu és, per una banda, reconèixer públicament els esforços realitzats pels viticultors i productors de tot el món que apliquen aquest model vitícola i, per altra banda, certificar els vins que procedeixen de vinyes regeneratives i, per tant, contribueixen a mitigar els efectes de l'escalfament global gràcies a la seva funció com a embornals de carboni. Els requisits mínims per obtenir aquesta certificació són estar treballant en viticultura regenerativa durant un any com a mínim, acreditar una formació en aquesta temàtica i realitzar anàlisis físico-químics dels sòls a través de laboratoris acreditats i analítiques qualitatives un cop l'any. Recuperació del camí de ronda del Castell de Sant Martí. L'Ajuntament ha aconseguit una subvenció de 134.000 euros de la Diputació de Barcelona per recuperar el camí de ronda que originàriament permetia fer el tomb al castell sense haver de sortir del recinte i que anava de torre a torre. Aquesta subvenció també servirà per millorar les obertures de la sala ponent, adequar els paraments i revestiments i fer la neteja de les juntes de la cisterna. Per altra banda, i relacionat amb el castell, també s'ha aconseguit una subvenció de 24.000 euros per millorar els tancaments de la sala gòtica. El govern municipal assenyala que totes aquestes subvencions formen part de la recerca de recursos econòmics que l'Ajuntament ha portat a terme de manera constant durant tot el mandat per fer inversions i millores al municipi i que ha possibilitat que en els darrers 4 anys no hagi calgut apujar els impostos ni les taxes municipals. I l'editorial Candaia ha organitzat un homenatge a Paco Robles. L'editorial Candaia va organitzar dissabte un debat sobre la novel·la Casa de Nadie al Café Macondo de Vilafranca i un petit homenatge a Paco Robles, cofundador de l'editorial i una de les ànimes de Candaia. La trobada va començar amb l'homenatge a Robles, en el qual van participar uns quants dels seus amics i també diversos escriptors de l'editorial. Després de l'homenatge es va debatre sobre la novel·la Casa de Nadie amb Laureano Debat i la llibretera i filòloga Azucena Nin.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:45.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Tot seguit arriben els tastets d'història a càrrec de l'historiador Jordi Ferran i la Laia Batlle des de Domenys Ràdio.
ens toca parlar d'història i justament aquest mes el que passa és que se celebra Sant Jordi i el que volem parlar avui amb el nostre historiador de capçalera és la importància de la literatura per la història. Primer, doncs, deixeu-me que doni la benvinguda al Jordi Ferran. Jordi, què tal? Com
Molt
estàs?
Bé. Millor mes de l'any.
El millor mes, sí, per home, tu creus?
Sant Jordi.
Clar, home, et toca.
És el patronímic.
Et toca. Doncs, escolta, Jordi, m'han comentat que participes en un llibre.
Sí, bueno, fem el context històric, la introducció històrica. L'Ajuntament de la Bisbal, del meu poble, des de principis dels 90 sempre fa alguna petita edició per Sant Jordi i aquest any l'edifici de l'escola de la Bisbal, que segurament és l'edifici més singular del poble, fa 100 anys. Va inaugurar el 1923 i això ens ha servit per excusa per fer un recull de vivències de persones que en aquests 100 anys han anat a l'escola. Mm-hmm. Des de gent que gairebé té els 100 anys fins a gent que ha acabat aquest any. I jo he fet la introducció històrica explicant una miqueta l'evolució de per què es va construir i a cada dècada doncs, els canvis principals que hi van haver per contextualitzar una miqueta les entrevistes. O sigui, hem col·laborat una miqueta. Però ho hem fet precisament, i perdona que parli d'això, per això que dèiem, de la importància que té pels historiadors de tindre documents literaris. Al final, tots els documents són literaris, fins i tot un acte d'un ple municipal és un document literari en llenguatge socioadministratiu, però el problema és que pels nostres historiadors del futur, segurament... Segurament tindran molta informació i els costarà més detallar, que és el que ens passa a nosaltres, que a vegades ens manca informació. És important deixar això, deixar escrit, ni que siguin unes memòries escrites a casa teva i després el dia que et moris o abans de morir, vull dir, pots deixar escrit tot el que t'ha semblat la vida i deixar-ho pels fills o fins i tot anar-ho a portar a la biblioteca del poble. Perquè deixar el llegat vol dir deixar les vivències personals. A vegades quan escrivim història el que ens passa és que tenim molt controlada les informacions administratives, la informació periodística, les incidències judicials, aquests tràmits, però el que més costa és trobar, com t'ho diríem, el pàlpito, que en dirien en castellà...
La quotidianitat,
potser. Sí, la quotidianitat de la gent, és allò que els semblava a la gent, no? Perquè al final això es troba a través de memòries i de cartes, i per això és important. I llavors, aquest llibre, el que busquem fer, en aquest centenari, no és explicar tant... la meva part és la menys important. Aquí ens donem brillo. La meva part és la menys important, jo considero jo mateix, perquè el que volíem no era explicar la història de l'escola en aquests 100 anys de l'edifici històricament, sinó deixar per escrit els records, com van viure el pas per l'escola... al llarg de tots aquests segles, sobretot de cara en el futur, pensant en el futur, quan ja no hi siguem, que pugui ser una font d'informació de com era viure a l'escola des de fa 100 anys enrere, no?
De totes maneres, que hi hagi un context històric, això sempre situa, no? Perquè si no, com situes tota la informació que et poden donar aquestes entrevistes?
Sí, no? De fet, dic que és el menys important, però també és important, en realitat és molt important. És molt important saber qui és... Tothom pot escriure història, al final, no? I és un gremi amb molt d'intrusisme laboral, com tots els gremis, segurament, el periodístic també. Llavors, perquè a tothom li acaba agradant la història d'alguna forma o altra, eh? No, sí, perquè a mi... A mi m'agrada Bach, a mi m'agrada... Vull dir,
i cadascú... I és història, això, al final.
Cadascú pot escriure allò que li agrada. No hi ha un sensor de la veritat no? D'Orwell, que digui, no, escolti, això ho escrivim nosaltres que som el Ministeri de la Veritat. No, no, al final cadascú pot escriure el que vulgui. I llavors ens trobem en literatura històrica molt, molt variada i molt diversa. Per això hem de tindre, clar, a vegades... Jo parteixo de la base que cadascú pot llegir el que vulgui. Escolti, si vostè vol llegir un llibre de sobre història de Pérez Reverte, endavant, segurament escriu milionèsimes de cops millor que jo. Però has de saber que la ideologia d'aquesta persona... Llavors, un historiador, allò que té molt clar, és que la veritat absoluta no existeix. Per tant, quan escrius has d'intentar ser... Ser, no tant ser fidel, sinó saber de què coixeges tu mateix, perquè aquell escrit que tu estàs fent no acabi siguent el teu pensament, sinó... Què passa? Una persona que no té la formació d'historiador, això no pot ser, pot ser que no en sigui tan conscient, llavors que l'escrit que faci... Bé,
que hi hagi el punt d'objectivitat,
clar,
no? Una mica?
Que sigui molt subjectiu. Això... pot ser de forma inconscient o de forma conscient. És el que el, diríem, el gremi dels historiadors anomenaria pseudohistòria, o ja si és amb una persona directament, és a dir, escolti, plan de... No, és que jo sóc molt fan de Ramon Tamames i faré una bibliografia de per què, una biografia de per què Tamames és la persona més important d'Espanya. Bé, sí, la descontextualitzo molt perquè vull escriure un llibre per confirmar allò que jo crec. En aquest cas estaríem parlant d'una hagiografia, que en realitat el concepte hagiografia és de, prové de la vida d'un sant, però com que un dels autors més famosos, que era Jacob de la Baràgina, que va escriure un llibre que era sobre vides de sant, diríem que no estaven molt ben fonamentades històricament, quan hi ha alguna biografia no molt ben fonamentada, històricament se li anomena hagiografia, també, o l'anomenem així. Bé, tornant al que dèiem, quin problema tenim amb la seva història? Bé, que la seva... És a dir, tothom pot escriure història, aquí no som pas gremialistes, el de dir, no, és que, escolti, hi ha una persona de 80 anys, Santa Perpètua, de la gorra torta, que ha escrit un llibre sobre les seves memòries, això no és història. No, sí, endavant. Que ho faci, no? Perquè és una font d'informació que tindrem de la seva, doncs, de la seva visió del món, dels seus records. El que passa és que hi ha d'haver un tractament també o contextualitzar aquella obra o qui faci servir aquella obra saber que és... Bé, que potser no està escrita per un professional en la història. Això també passa en llibres que són supervendes. Ens passa molt en la novel·la històrica, però també en llibres d'història que no, potser no tenen aquella base necessària que pot fer que quan els llegim, bé, ens confondre l'espectador, en aquest cas el públic. Això, a vegades, el gremi ho ha associat a dir no, és que tot el que és novel·la històrica no és història. No, no, no serveix per aprendre història. Això no és veritat. Per exemple, Eduardo Mendoza, un dels llibres més famosos seus, és La ciutat dels prodigis, que parla sobre Barcelona, de la primera exposició universal a la segona exposició universal, i és un llibre molt... És a dir, explica moltes coses de la història de Barcelona. O sigui, jo el recomano, està molt ben escrit i és un novel·lista. Clar, també hi ha tot el contrari. Si volem aprendre sobre la vida de Johann Sebastian Bach, per exemple, potser ens hauríem de plantejar que no hem de llegir el llibre d'un famós presentador expert en màrqueting que surt per la tele perquè li gusta mucho Bach, sinó el llibre d'algun musicòleg o historiador de la música. Aprofito per recomanar que perquè a vegades ens pensem, aprofito per recomanar un llibre que és La música en el castillo del cielo, que és un és de John Eliot Gardiner, escrit tal qual, que és sobre una vida de Johann Sebastian Bach, perquè és un exemple que ens pensem que els assajos sobre història han de ser avorrits. Doncs no, no han de ser avorrits. I es pot escriure història novel·lada, també. És a dir, els historiadors hem d'aprendre molt de la literatura. Hem de llegir molta literatura, també, perquè un llibre d'història, bueno, pot estar ficcionada, també. O sigui, pot estar novel·lada, no té per què haver-hi allò, una estructura rígida de context històric, introducció, debat. Bé, això sí, és un llibre molt acadèmic, però si al final el que volem és que la gent llegeixi llibres d'història i aprengui història, també hem d'aprendre a escriure sobre...
D'una altra manera. Sí.
Per exemple, recomanem un altre llibre. Aquest molt, 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 molt recomanable, perquè, a més, és el centenari del seu assassinat, del Noi del Sucre. És un llibre de ja fa uns quants anys. Mm-hmm. No estem parlant de novetats, són una miqueta llibres que jo crec que són interessants perquè pugui llegir tothom. Apòstolos i assassinos, que és la vida del Noi del Sucre, totalment novel·lada. S'ha escrit per Antonio Soler. És el seu centenari d'aquest any de l'assassinat del Noi del Sucre, que va ser un líder de la CNT, de principis de segle, dels anys 20, de la Barcelona del pistolerisme, que va ser assassinat. I va ser un gran líder de masses, dels primers líders de masses de la societat de masses. No? Pues, aquest llibre està totalment novel·lada. És una novel·la, o sigui, se la pot llegir, però basada en un profund treball històric. És perquè una miqueta, a vegades, hem de trencar aquests prejudicis. No és tan important la forma de com està escrit un llibre, sinó qui legitima aquell llibre, no? Qui és l'autor. O sigui, a vegades, quan comprem un llibre o quan anem a algun lloc que ens recomanin un llibre, no, diem, no, a mi m'agraden molt els visigots. Dóna'm un llibre als visigots. Vale. Sí, molt bé. Agafem aquesta temàtica. Però llavors el que hauríem de fer és dir, vale, mirem no tant de quina és la ressenya del llibre, que sí, també, però també qui l'ha escrit. Clar, sí. Si veiem, si estem dubtant entre un llibre de dir dels visigots escrit entre o de qualsevol altre tema, escrit per un catedràtic en història o escrit pel director d'Acadèmia Vídeos de YouTube, pues potser...
És evident, no?, cap on hem d'anar.
Clar, sí, però què ens passa? Això en els llibres ho veiem molt clar, no? Si veiem que hi ha un llibre, per exemple, un altre dels llibres molt recomanables és el de... Ja són dos formats, La vida contada per un sàpiens a un neandertal i La muerte contada un sàpiens a un neandertal, que estan escrits per Juan José Millás, que és periodista, i Juan Luis Arzuaga, que és catedràtic de paleontologia i un dels directors de Tapuerca. Bé, aquest llibre també està novel·lat, és una novel·la, és com un dietari, però ens ensenya molt sobre, per desmuntar aquests mites en què s'ha basat la història, perquè al final la història és un discurs mitològic. Sí, és la història que acaba creant. Tots els estats el que volen és crear una mena de discurs mitològic que els legitimi, els estats o la societat, no? Doncs nosaltres som homo sapiens, per què? Perquè som més desenvolupats i som millors, i clar, llavors vam acabar amb els neandertals, que eren com més primitius, no? L'home de Cromanyó i de... Bé, aquest llibre el que diu és, bé, això no és... Això és un relat construït per autolegitimar-nos. No és veritat. No és veritat, no és exactament així. Amb això, amb els llibres, ho veiem molt clar, el que anava a dir. Per exemple, amb altres fonts d'informació, com els vídeos de plataformes, les típiques pots de sabies què, fils de Twitter, aquestes coses, ens costa molt més. Ens costa molt més identificar-ho. I llavors és més fàcil, jo crec, que hi està havent un repunt de la pseudohistòria, de la transmissió de la pseudohistòria, sobretot perquè costa molt, a més, que persones de gran vàlua i coneixement, que no seria pas jo, sinó catedràtics i gent així amb el coneixement, clar, es fiquin a fer un vídeo en directe per Twitch o per YouTube.
Saps? Ho trobes a faltar, això? Creus que hi hauria de ser?
Sí, perquè el contingut que hi ha, hi ha contingut molt bo, però el contingut que segurament molta gent veu, bé, té... No és que tingui limitacions històriques, és que és tendenciós. O sigui, està creat en base a una tendència política. Per això és seu... Potser no acaba de ser pseudohistòric, però està allà a la línia.
Al límit, eh?
Al límit, perquè...
Sí.
Clar, si, bé, t'estan explicant una cosa una miqueta... allò per convèncer-te, saps? De
sí.
fet, això és un debat molt, molt, molt present en la historiografia, en els historiadors actuals, i hi ha exemples d'historiadors que han dit, no, miri, escolti, intentem lluitar contra això, no? Sí, intentem, és a dir, el públic no té per què saber-ho, això, no? Que potser hi ha vídeos... d'una famosa empresa que té sempre apareixen per YouTube que tenen una tendència molt nacional catòlica, no? Això no ho tenen per què saber. Bé, tenim casos, per exemple, d'un llibre per tots els aficionats a la història, que el recomano, que es diu Pseudohistòria contra Catalunya, que està escrit per dos historiadors, bueno, està escrit per molts historiadors, però el que els van coordinar és el Vicenç Vaidal i el Cristian Palomo, que el llibre són bàsicament capítols per desmuntar aquestes creacions tendencioses de la història. Des de l'espanyolisme més ranci fins a la nova història que diu que tothom era català. O aquesta suma importància de si Colom era català. Bueno, és que, en realitat, per un historiador, que Colom fos català o genovès és exactament indiferent. Per l'historiador, l'important és què va suposar el que va fer en vida. El lloc de naixement, doncs, home, lògicament, doncs, si Colom va néixer a l'Ortigós, doncs, ens farà molta gràcia als bisbalencs i ficarem una placa que digui aquí va néixer Cristòfol Colom, gran almirantat. Però si en lloc de l'Ortigós va néixer a Villarreggio de Calàbria, doncs, és poc important. O sigui, és important, eh? Tot és important en aquesta vida. Però... allò més important és què es va fer, no pas... També hi ha una pseudohistòria, en aquest cas catalanitzada, que es centra en aquestes noves... En general, si veiem que un llibre ens diu que ve a desmuntar allò que està establert i et donarà la veritat que mai
absoluta?
Ningú ha vist, alerta roja. Si un llibre et diu, miri, això és una aportació, intentarem a canviar la seva visió, però des d'uns fonaments històrics o aportar una nova visió de la història, bueno, vale. Però a la que hi hagin coses màgiques, escolti, aquí miracles a Lourdes, mai millor dit. De fet, com dèiem, això és un tema que de fet ja ben antic i que ha estat molt discutit al llarg de la història. I que, a més, ha provocat també molta bibliografia, no? De fet, arran de, per exemple, de la Llei de Memòria Històrica i del posterior canvi i govern del PP, que va promocionar una miqueta un revisionisme històric,
sí.
Es van editar molts llibres, en aquest cas, sobre la Guerra Civil... o sobre el paper del franquisme, parlant d'això, no? Alertant d'això. En aquest vull destacar també un que es diu En el combate por la historia, que és d'un grup d'historiadors que parlaven sobre el revisionisme de la República, la Guerra Civil i el franquisme. Que en aquest cas, el llibre està molt bé també, els pot recomanar, més potser per la gent que ja ens... està una miqueta basada al tema, però bueno, el pot llegir tothom, ja té uns quants anys, és del 2012. Però en aquest cas em fa molta... el volia destacar pel títol, que és En el combate por la historia, perquè trobo que és una miqueta el que hauríem de fer els historiadors, que és ficar-nos en aquest combat per divulgar i sobretot per posar fàcil a la gent, al nostre públic, Bé, aquest coneixement, que hi haurà gent que li és absolutament indiferent, però segurament hi haurà gent interessada, i al final, sempre que estem... Sigui, si hem d'aprendre, millor aprendre les complexitats, sigui, que una cosa és complexa, que no pas un conte de fades, que per això ja hi ha Disney.
Jordi Ferran, m'ha agradat molt aquesta, sí,
secció. Ha sigut una miqueta densa, potser, perquè avui parlava... O sigui, volíem parlar de la literatura i la història, aquesta relació... A vegades, normalment els altres dies tornem a explicar historietes, sí, que són més lleugeres, però avui, aquest mes, que és Sant Jordi, consideràvem molt interessant per quan anem a la paradeta de Sant Jordi, sobretot anem a comprar les paradetes, els llibres de Sant Jordi, no cal fer-ho a gegants d'internet, amb saber què triem, no? I a vegades no cal deixar-se emportar pel portadisme, per la portada, sinó investigar una miqueta, veure qui ha escrit les coses, què et diu...
I més si ens agrada la història,
sí, i més si ens agrada aquell tema...
Que no val tot.
Perquè bé, ja que tenim un temps limitat, doncs aprofitem-lo i perquè hi ha gent que escriu sobre històries i sobre art i sobre cultura en general, portàvem aquí diversos exemples, que està molt bé i que és molt distret. Hi ha cada cop més historiadors que novel·len la història d'una forma molt fidedigna per, sobretot això, per apropar-la al públic i bé, i fer-nos reflexionar, perquè al final la història serveix sobretot per qüestionar-nos per què fem les coses, i per què les fem d'una forma, no? Des de quan les fem i per què no les fem d'una altra, quines alternatives a la realitat es podien haver produït, que no s'han produït, no? I per això serveix la història, i per tant, com més fàcil ho fem, perquè la gent, per oferir-ho a la gent més podrà reflexionar sobre allò, i millor societat serem, que és el que busquem tots plegats.
Segur que sí. Doncs Jordi Ferran, com sempre, moltíssimes gràcies, i si no hi ha res de nou, ens retrobem d'aquí a unes setmanes. Que vagi molt bé i que passis un bon sant.
Igualment.